referència doncs, al petó. Hermoso deia, ara ho sentíeu, que li van arruïnar el millor moment de la seva carrera professional i ha dit que en un primer moment no en va voler parlar perquè volia celebrar la victòria amb les seves companyes, però que això no treia que a ella no li hagués agradat aquest petó, que fos conscient que no era consentit i que, per tant, després interposés la denúncia que va interposar.
I gairebé més greu o a l'altura, des del meu punt de vista, com l'agressió sexual de què se l'acusa, Jennifer Hermoso també ha relatat la corrua de pressions i coaccions, de les quals també s'acusa Rubiales, arran de l'incident i a partir del mateix vestidor de la final.
Sí, exacte. Ha explicat això, que van començar ja el túnel de vestidors, que van seguir durant aquell vol de tornada, no?, d'Austràlia cap a Madrid, i que van continuar després, durant les vacances que van fer les jugadores a Eivissa per celebrar el campionat. En total, 6 dies de coaccions, amb insinuacions, ha arribat a explicar de suborn si accedia a firmar aquell comunicat que preparava la federació donant suport a Rubiales, i amb amenaces ha dit fins i tot d'arruïnar-li la carrera professional si no feia costat a Rubiales. Coaccions per part de Rubiales i del seu entorn de Jorge Vilda, d'Albert Luque i també de Rubén Rivera, que tenien càrrecs, no?, a la federació en aquell moment, i que ha explicat Hermoso durant una bona llarga estona, perquè si ha estat 2 hores, doncs com la van intimidar i com la van pressionar perquè donés suport a Rubiales, que per cert us he de dir que avui s'ha passat gairebé tota la declaració de Jennifer Hermoso parlant, assegut al costat de la seva advocada i comentant, podríem dir, la jugada, i fins i tot Hermoso ha hagut de demanar al jutge doncs, que el fes callar per poder seguir amb la seva declaració.
Vaja, és estrany això. No tinc la sensació que en un judici l'acusat, i menys l'acusat, estigui allà de xerrera, però vaja, la Paula en sap bastant més que jo d'aquests temes.
És que els han deixat seure al costat dels seus advocats, a tots 4 acusats. Això no és habitual, però a vegades el jutge hi accedeix, en aquest cas els hi ha permès, i per tant el que feia Rubiales era dir-li a la seva advocada, Olga Tubau, que per cert és catalana, doncs comentar el que anava dient Hermoso perquè després ella pogués repreguntar i pogués incidir en aquelles coses que ells creien doncs, que hi podria haver més contradicció.
Rubiales declara l'últim dia, oi?
Sí, serà l'últim en declarar. Això vol dir que serà dimecres o dijous de la setmana que ve. Veurem, depèn del ritme de les declaracions, perquè abans que ho faci ell han de passar per l'Audiència Nacional una vintena de testimonis. Són bastants. Per exemple, demà li toca al seleccionador espanyol Luis de la Fuente. Dijous serà el torn de les jugadores, Alexia Putellas, Laia Codina, Irene Paredes, entre d'altres que han de declarar en aquest judici. I Rubiales ho farà al final. Per tant, quan hagi escoltat la versió de tothom, i els altres 3 acusats també declararan amb ell l'últim dia del judici.
Luis de la Fuente declara com a aplaudidor o perquè hi era l'avió?
Perquè hi era l'avió, suposadament. Haurà d'explicar què va veure, no?, d'aquestes coaccions. També li preguntaran, no?, per com es va comportar Rubiales. Però avui, per exemple, ha estat interessant perquè ja ha declarat, després de Jenny Hermoso, la responsable de premsa, Patricia Pérez, i ha dit que va ser coaccionada per Rubiales, també per Luis de la Fuente, doncs, per preparar una compareixença de premsa on li van escriure les respostes, què és el que havia de dir d'aquell episodi, per tant, per tenir des de la federació tot el relat controlat.
Molt bé, doncs un episodi del qual ja en fa un any i mig llarg, si no m'equivoco, sí, i que avui ha començat a jutjar-se, i a veure com acaba per Luis Rubiales, però vaja, sembla difícil que acabi bé amb tota la quantitat de... És que no calen ni proves, perquè tot el que s'està jutjant ho hem vist i ho hem anat sabent al llarg d'aquests mesos. Paula, ho anirem seguint. Gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Amb 4 minuts de retard sobre l'horari previst, no culpa de la Paula Brugat, sinó culpa de Rubiales. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda, noi, i la Paula també la incorporarem a l'informatiu, així que ja hem avançat un tema dels que farem.
Molt bé, doncs a part del judici de Rubiales, què més ens explicareu al Catalunya Nit?
Doncs mira, tenim a Donald Trump de nou signant ordres executives, però de moment, aquests últims dies, el més significatiu eren aquests aranzels del 25% que havia imposat tant a Mèxic com al Canadà. Doncs bé, avui ha parlat per telèfon amb la presidenta de Mèxic, amb Clàudia Sheinbaum, i han acordat posar-hi una pausa d'un mes, això sí, a canvi d'una sèrie de concessions que ha fet Mèxic. La més clara és enviar 10.000 agents de la Guàrdia Nacional a la frontera amb els Estats Units a patrullar la zona. Per tant, de moment, la mà dura de Donald Trump no acaba de ser el que ell vol fins al final, però està aconseguint ja concessions de diversos llocs. S'espera també que parli aviat amb Justin Trudeau, el president del Canadà, que també serà víctima, si no, d'aquest 25% de taxes a tots els productes que s'importin del Canadà als Estats Units. I mentrestant tenim els 27, la Unió Europea, també discutint què fer si arriben els aranzels també per als productes de la Unió Europea, cosa que sembla probable. Des de la Unió Europea diuen que respondran també, s'entén que també amb aranzels, però que això seria perjudicial per les dues bandes i que, per tant, primer s'ha de dialogar, que és el que ha fet avui la presidenta de Mèxic. Veurem el com acaba tot plegat, però ja dic que de moment tenim a Trump de nou firmant ordres executives.
El proper Mundial de Futbol és dels Estats Units, Canadà i Mèxic.
Doncs serà,
la cosa moguda.
Serà divertit de veure, sí. Amb això sí que poden guanyar, per això, potser els mexicans, no? O què? Estats Units, no. O just tot.
No, jo ho deia per tot el tema aranzels.
Sí, sí, estarà l'ambient animat. Parlarem també de... Els intèrprets de la llengua dels signes que treballen a l'ensenyament postobligatori han estat una setmana fent vaga. Avui tornen a incorporar-se als seus llocs de treball. Per entendre'ns, són els estudiants que són sords i estan a l'aula, tenen un intèrpret que els hi va fent la traducció del que diu el professor. Creuen que les seves condicions de feina no són dignes, que tenen moltes mancances. Entre altres coses, se'ls paguen només per les hores que estan allà, no per el temps que necessiten per preparar-se, perquè, per exemple, si la classe va de química o de matemàtiques, allà es necessita un argot que diuen que els hi porta molta estona de preparar-se. I avui el que farem és convidar tant estudiants, famílies, com aquestes persones que fan d'intèrprets al Catalunya Nit. Explicarem també el pla de la Generalitat d'invertir 91 milions perquè la fibra òptica arribi a més municipis. D'entrada, aquest any a 120, això vol dir que encara hi ha desenes i desenes de municipis a Catalunya on no hi arriba la fibra òptica. Posarem una mica de música, la dels Grammy, amb Beyoncé, que per primera vegada ha guanyat a millor àlbum. Tenia molts Grammys, però no el de millor àlbum. I també escoltarem Nirvana, perquè també a Los Angeles hi ha hagut un concert per recollir fons per les persones afectades pels incendis. I el que ha passat és que tres dels components de Nirvana s'han posat a tocar i anaven passant diferents cantants a interpretar Nirvana. Aleshores escoltarem com sonava tot això.
Anaven fent de Kurt Cobain.
Exacte, com que Kurt Cobain sí que no hi podia ser, aquest l'han substituït amb tot de cantants que han anat passant.
Això ho va fer Queen en l'homenatge a Freddie Mercury, que era el grup, i anaven passant intèrprets.
Un dels millors concerts de la història de la humanitat.
L'homenatge
a Freddie Mercury és...
Sí.
Estelar.
De fet, d'allà em va sortir una gira amb George Michael, crec, perquè George Michael feia bastant bé.
Sí, doncs veurem com ha sortit això de Nirvana.
Molt bé, a les 10 al Catalunya Nit, amb tots aquests continguts i amb el Manel Elias al capdavant. Gràcies, Manel.
A vosaltres, fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I amb la Sònia Oleart. Hola de nou, Sònia.
Hola.
I amb els amics de Ral de Vinyó, que ja sabeu que ens acompanyen cada dia, però és que els dilluns venen amb regal incorporat, Sònia.
Sí, Ral de Vinyó, la raça rústica de porc de casa nostra, que ens regala, atenció, un pack d'espatlla curada llescada perquè puguis disfrutar-ho durant un bon àpat amb pa amb tomàquet.
Vinga,
digues. Que he pogut veure com venen els paquets...
Sí.
I escolta'm, és ideal, perquè és tamany perfecte.
Sí. La redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, avui, superà Ral de Vinyó.
Està agraciada. Sí.
Només la redacció.
Home, sí. Ah, sí, ja sí, els senyors Ral de Vinyó han tingut
aquí,
a bé.
Aquí ens podríem portar algun dia.
Queda feta la petició i segur que seran sensibles.
Sí, exacte. Seran sensibles a la vostra petició, però de moment nosaltres farem un primer tastet i ja us explicarem què tal.
Boníssim, segur.
Clar, segur. Va, i també ho farà el primer oient que truqui al 932017474, que s'endurà aquest pack d'espatlla curada llescada per poder gaudir-ho amb el que vulgui. Raül de Vinyó, cars i embotits realment deliciosos. I al marge, Sònia, que recuperem de la primera hora del Tot Costa.
Doncs un dia més, i com no podia ser d'una altra manera, el Ramon Salmurri ens ha deixat clar que l'eficàcia de Lewandowski és indiscutible. Ho ha fet amb números a la mà i també hem parlat de la porteria blaugrana. Hem obert el laboratori amb el Ricard Torquemada, hem parlat de Casado i de De Jong, i hem anat a Madrid, on ha començat el judici a Rubiales i les declaracions de Jennifer Hermoso, entre altres, on ha tornat a negar que ella donés el seu vistiplau al petó de Rubiales, aleshores recordem president de la Federació Espanyola de Futbol. Ho hem fet tot acompanyats, molt ben acompanyats avui, del Marcos López, la Marta Corredera i el Dani Sanabra,
que ja han fet la seva petició als senyors de Ral d'Avinyó, i ara veurem si hi ha...
veure si arriba, no?
Més sort que el Dani...
Pot ser que arribin i que no els hi arribin amb ells, també.
Podria
ser.
Això,
no,
això.
Aquí podria fer la petició per tothom, no?
Més sort que el Dani, la Marta i el Marcos. Ha tingut el Josep Pérez, que ha estat el més ràpid del Far West, a trucar la Núria de la Fuente i s'endú aquest lot de productes Ral d'Avinyó.
La Sònia està ben pendent del mercat. Després tornem amb tu, Sònia, perquè ja hi ha algunes operacions confirmades, eh?
Sí, i abans deixem dir-te que com cada dilluns hem de recordar Futbol Català amb Marc Marvà, que ja ho podeu trobar. I atenció, perquè tu saps qui és Cedric Petrosian?
Doncs no.
No, no tinc el...
Doncs no, eh? No. Doncs és el nou propietari... No saps perquè és molt nou. És el nou propietari del Badalona Futur.
Oh.
Un personatge interessant que ho recomano
que... El club és el que tenia freixa, no?
Sí.
Doncs... Molt bé. I és el que d'això va el capítol,
sí,
del...
Sí, li fan una entrevista i expliquen doncs tota la història i com és que ha aconseguit fer-se amb el Badalona Futur.
Molt.
I per què.
Per cert, ni un dia sense una cagada musical. El David Clopés diu que George Michael efectivament va sonar per cantar amb Queen, però mai no ho va acceptar i que només ho va fer en aquell tribut interpretant el Somebody to Love.
Gairebé millor que Freddie Mercury ho va fer.
Jo estic bastant d'acord, però es veu que la meva memòria es va inventar una gira amb George Michael
i
que,
Lambert, no?
Que la va fer un tal Paul Rogers, un bon fracàs, diu el Clopés, i que després amb Adam Lambert efectivament molt millor, que el Clopés van al Sant Jordi a veure Queen més Paul Rogers i... Ho sento, David, però és que era vomitiu.
Aquell concert,
aquí s'accepta.
Elton John, Metallica, Axl Rose, tots aquests cantant Queen, és estel·lar.
Sí, sí, el bo d'en Elton amb Axl Rose.
Amb Axl Rose.
Sí.
A Wembley.
Sí, sí.
A
Molt bé. Fent campanya, ja ho sabeu, per tenir el nostre programa propi a ICAT. De moment continuem sense sort. Gràcies al Clopés, que ja veieu que està bastant ben posat en Queen que un servidor. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
D'aquí a 47 minuts mal comptats a Montilivi, Girona, Les Palmes, partit que tanca aquesta 22a jornada de Lliga i que ha de servir, si Déu vol, perquè el Girona salti de la desena a la setena posició. Ara en té 28, en tindria 31 i se situaria a un punt del Rayo. Però, evidentment, per això, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Cal que el Girona guanyi, cosa que no està fent últimament, eh?
Sí, perquè són 4 derrotes consecutives, 2 a la Lliga, 2 a la Champions, i gairebé les 3 últims amb les mateixes circumstàncies, marcant primer tant contra el Sevilla aquí a Montilivi com a Vallecas, com també amb l'Arsenal, i que després el rival li acabi capgirant el marcador. Per tant, avui, com deia Jordi, si el Girona aconsegueix la victòria, se situarà només un punt de la zona europea en aquesta setena posició que balla de si pot ser zona de conference o no.
Ja hem dit a l'inici del programa que no podrà comptar encara amb Artur, que ja està inscrit però no està convocat. Amb qui surt Mitchell pel partit d'avui?
Doncs amb un 11 força previsible, tenint en compte que ahir a aquesta hora ja explicàvem que ni Oriol Romeu ni Blin podrien... Bé, ahir a aquesta hora no ho explicàvem al Tot Gira i al Club de la Mitjanit, perquè, clar, és dilluns i no hi havia Tot Costa. Amb Cazzaniga a la porteria, Arnau, Juanpe, Creixi i Miguel, Ivan Martín i Angel Herrera al doble pivot, a la mitja punta Sigankov a la dreta, Brian Hill a l'esquerra, mitja punta per Van de Vic i a dalt Abel.
Doncs aquest és l'11 de Mitchell de cara al partit d'aquesta nit. Per cert, Edu, hem parlat d'Artur. Hi ha previst algun moviment d'última hora al Girona?
Aviam, de moment el Girona no ha confirmat que el mercat estigui tancat. Ara giro la meva vista a la dreta. Tampoc veig aquí aquest càrtel a la llotja. És possible que estigui a baix gestionant alguna cosa. No ens han dit que estigués tancat, però, és clar, tampoc segurament hi haurà sortides perquè tots els jugadors disponibles estan a la convocatòria. S'havia especulat amb la possibilitat que a les últimes hores Solís pogués sortir cedit al Valladolid, tenint en compte que ha arribat Artur, que tindrà menys minuts encara Solís, però en principi és a la convocatòria, per tant tot fa pensar que no hi haurà cap sortida. Al Girona li queda, això sí, una fitxa lliure, que veurem si l'acaba utilitzant o no. Jo em decantaria més que no, però vaja, fins a les 12 de la nit és possible que aparegui algun jugador aquí a la llotja i que, si el coneixem, doncs l'acabi fitxant.
Si això passés abans de les 9, línies obertes, si no, podeu... vaja, n'estareu puntualment informats a partir de 3:15, quan arrenca aquest tot gira del Girona Les Palmes.
És curiós, això, però, que estiguem jugant un partit de futbol i estigui el mercat obert.
I que al mercat d'estiu també passava alguna cosa així, que us coincidia amb... Ah, no, el sorteig de Champions. No, no.
Sí, exacte.
El sorteig de Champions us va coincidir en partit, és veritat.
Sí, i a més va passar un any amb el Girona-Villarreal, que hi havia el mercat d'estiu, era aquell que Porto anava al Sevilla o no anava al Sevilla, no va anar convocat. Doncs, per tant, ens ha passat un parell de vegades. Imagina't que ara, per exemple, arriba una oferta de Sigankov a 4:15 de la nit, Déu vulgui que no,
doncs canvi,
i te l'hagis de cridar, noi!
Canvi i a obrir la billetera.
Exacte, això.
Molt bé. Va. Doncs Soler...
Sí, que el tinc aquí al costat.
El club és, sí, li veig l'espatlla. Una abraçada a tots i bona tarda.
Francesc Cargol passant per darrere. Gràcies, adéu.
Adéu.
El baròmetre.
Aquesta falta, que inexplicable, la decisió que han tomado, l'àrbitro, el VAR, perquè tot el mundo ha visto esto, no es... Es solo, creo que la cosa más importante es vigilar y proteger el jugador.
El to és pausat, però el missatge és d'indignació. El de Carlo Ancelotti, després de la derrota del Madrid a Cornellà dissabte, amb una jugada per damunt de les altres, que ara analitzarem, la possible expulsió o l'expulsió que suposadament mereixia Romero per entrada sobre Mbappé. Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
Se sent un soroll de fons important. No sé... No?
M'estranya bastant.
Ah, com que avui ha canviat de
sí, de fet. Vaig voltant per
no,
la casa. Sí.
Que no fos això. Ara perfecte. Abans d'entrar en matèria, Sònia, ens en fèiem ressò a l'inici. El Madrid ha fet un comunicat aquesta tarda, vaja, carregant contra l'actuació arbitral de dissabte.
Ha fet un comunicat informant d'una carta que ha enviat a la Federació Espanyola de Futbol amb còpia al CSD, al Consell Superior d'Esports, una carta extensa de 4 pàgines on és molt contundent contra l'estament arbitral. Diu que, primer de tot, el motiu de la carta és l'actuació escandalosa de l'arbitratge del VAR en aquest partit disputat contra l'Espanyol. Concretament, es queixa de dues jugades. L'entrada que considera brutal sobre Mbappé per part de, ja ho sabeu, del jugador de l'Espanyol Romero. I també consideren que és una errada arbitral el gol anul·lat a Vinícius. Es queixen del perjudici sistemàtic que està patint el Madrid, que cal una reforma estructural que faci que aquests fets no es produeixin mai una altra vegada. A partir d'aquí, reclama més els àudios de comunicació entre el VAR i l'àrbitre en la jugada de Carlos Romero i també en la jugada del gol anul·lat. A més de... bé, les converses entre els integrants de la sala VAR també les vol. Després explica que el sistema espanyol està completament viciat, que no és un fet aïllat ni un incident menor, que és una competició viciada per decisions arbitrals que sense justificació o una justificació insostenible i que cal i exigeix per part del Madrid una reforma integral. A partir d'aquí, per això explica que envia aquesta còpia, aquesta carta amb còpia al Consell Superior d'Esports.
Hi ha un punt que diu que és deliberat. Hi ha un punt, no me'n recordo, que me l'he llegit fa una estona, hi ha un dels punts que diu esto se escapa del error arbitral i entra en el terreny de... O sigui, que ells creuen que hi ha una organització... Diuen sí, en una carta, en un comunicat, que van a fotre el Madrid de forma organitzada i que no és casual.
Sí, perjudici sistemàtic i...
Bé, resumint, és el que li va dir Florentino a Louzan, però escrit en una carta, i el resum seria o me lo arregles o me traigo a los árbitros ingleses, que no sé si ho pot fer, però Florentino Florentino, ho pot gairebé tot en aquesta vida, aparentment menys guanyar el camp de l'Espanyol. A veure, Joan, comunicat del Madrid al marge, vols analitzar tres jugades, no només una del partit? Anirem ràpid i així les podem analitzar totes. La primera, en el teu informe, el Joan m'envia un informe arbitral després dels partits, i la primera jugada que marca d'aquest Espanyol-Madrid són unes mans de Jofre a l'interior de l'àrea de l'Espanyol, que jo vaig tenir la sensació que cap jugador del Madrid reclamava com a penal. Ho és?
Ho és, i ha passat bastant desapercebut. És veritat que és una mà que ni tan sols el propi Fran García, que la té davant, la protesta, però és veritat que Jofre el que fa és estirar el braç, l'extén, impedeix que el del Madrid controli bé la pilota, té incidència a la jugada, i la posició no és natural perquè està totalment extensa. Per tant, tinc la sensació de que el VAR no la va revisar, perquè en directe no ho va semblar, perquè ningú la va protestar i perquè la represa va ser gairebé instantània. Per tant, crec que se li va passar per alt revisar aquesta jugada.
I saps per què també crec? Perquè Fran García empeny Jofre, que no té res a veure, però és l'acció prèvia, i ni el mateix Fran entén que allò sigui mà, però jo, que no m'hi havia fixat tampoc, veient-la estic bastant d'acord amb tu. Segona jugada. El gol anul·lat a Vinícius per una falta prèvia de Mbappé sobre Pol Lozano. Vaja, jo és que no sé quin motiu de discussió hi ha en aquesta jugada, però fotem-li.
Sí, aquí hauria d'haver-hi poca discussió amb la falta d'Mbappé.
El Madrid considera que aquí hi ha penal sobre Mbappé.
Bé, primer Pol Lozano agafa el coll Mbappé. I després Mbappé reacciona llançant-lo al terra.
Sí, us vaig dir una cosa respecte a aquesta jugada, perquè no se n'ha parlat molt, i és que el reglament, no és el que pensi jo, és el que diu el reglament, és que quan un jugador, sense disputar la pilota, colpeja voluntàriament un adversari a la cara o al cap, amb la mà o al braç, ha de ser expulsat, a no ser que la força sigui insignificant.
És el que li va passar a Vinícius.
Sí. Exactament. I no és una jugada gaire diferent, la d'Mbappé, perquè la pilota no està en disputa. Mbappé colpeja la cara de Pol Lozano amb les mans. Òbviament, ho fan força, és a dir, no és la força no és insignificant en cap cas. Per tant, tot i que no sembli una jugada que tothom pensi, ostres, això ha de ser expulsió, segons el que dicta el reglament, això hauria de ser vermella.
Perquè per tu no hi ha diferència entre colpejar o, que per mi és el que fa, empantar la cara, saps? És a dir, per mi és una empenta, és a dir, ell no és que colpegi la cara, sinó que posa la mà sobre la cara i llavors l'empenta, sí.
Sí, el que passa és que empentar la cara és una mica estrany, no?
Bé, és el que passa a la jugada, no sé com explicar-ho per descriure-ho, però...
No és un cop de puny.
Exacte.
Deixeu-m'ho dir així.
No és una bufetada.
Em sembla ridícul que el Madrid reclami l'anul·lació del gol, i em semblaria una autèntica animalada expulsar un jugador per una cosa així, però és que a mi ja em va semblar una animalada expulsar Vinícius a Mestalla, llavors el que deia que ho està mal fixat sóc jo. Va, la jugada del segle, segons quins mitjans de comunicació escolteu o llegiu. Entrada de Carlos Romero per darrere a Mbappé. Mbappé va clarament amb avantatge en un contraatac, que de fet continua després de l'entrada dura del jugador de l'Espanyol. Ni l'àrbitre ni el VAR consideren que hi hagi motiu per ensenyar-li la targeta vermella.
Estic bastant d'acord amb tots aquests mitjans, sobretot perquè l'entrada de Romero és pràcticament de presó. Va caçar a Mbappé sense cap opció de jugar a la pilota, amb força excessiva, amb els tacs per davant, sense cap tipus d'opció ni tan sols de poder tocar la pilota. Podria haver lesionat greument a Mbappé, al final. Jo sempre considero que els futbolistes, tot i que siguin de diferents equips, són companys de professió, i crec que és una acció que no es pot permetre. A partir d'aquí, que aquesta jugada es quedi sense vermella, significa que ens hem de plantejar unes quantes coses. Muñiz Ruiz no té cap excusa per no veure-la en directe, perquè és una jugada força diàfana, que no hi ha ningú pel mig, que no hi ha cap motiu per no veure-la en directe, perquè és molt, molt clara.
Però és que si no la veu ell... Costa molt d'apreciar el contacte. Per mi és vermella.
Si l'arriba a tocar de ple, igual li trenca la cama de per vida. Però és veritat que no el toca. Com de costat.
Estic intentant exculpar l'àrbitre de camp, perquè a mi em va costar tres repeticions veure que li tocava el bessó.
Sí, però si no hi ha l'àrbitre de camp, hi ha el quart àrbitre, hi ha l'àrbitre assistent, que ho veuen perfecte. Llavors, aquesta jugada entre els tres no es pot escapar de cap manera. Per tant, si no la veus, cap dels tres la veu, que em sembla ja un punt preocupant, el senyor del bar, l'únic motiu pel qual penso que no va entrar és perquè en aquell moment se li va parar l'electricitat i es van apagar totes les pantalles, perquè no hi ha cap, no hi ha cap excusa més per no avisar el teu company per expulsar per aquesta jugada. És molt, molt clara i realment és un desastre no haver acabat amb la vermella.
Que hi hagi possibilitat d'anar a veure per tots dos, t'encaixa? Et consta?
M'encaixa. El problema és que no m'ha de constar a mi, li ha de constar als àrbitres, i els àrbitres ningú s'ha posat en contacte amb ells. El que fa el comitè és una cosa que és encara més lamentable que la pròpia jugada, que és filtrar que aquests àrbitres seran sancionats, una mica per calmar els ànims, en aquest cas a Madrid, i això és una falta de respecte per part del comitè cap als propis àrbitres, perquè la reunió és el divendres on s'analitzen les jugades, i qualsevol comunicació primer hauria de ser amb els àrbitres i no filtrar, que no és la primera vegada que ho fan, per expulsar-se una mica les culpes i carregar tot el mort als àrbitres, que ho van fer molt malament, que es van equivocar, però que jo crec que si algú els ha de defensar és el propi comitè.
És a dir, que fins divendres oficialment no es pot dir que estiguin a la nevera perquè no hi haurà aquesta trobada entre àrbitres.
Aquesta setmana és una mica més especial perquè hi ha dimarts, dimecres i dijous partits de Copa, llavors les designacions del cap de setmana sortiran divendres, però sí que és veritat que qualsevol tipus de comunicació, primer s'analitzen les jugades, la pròpia directiva, el divendres, alguna setmana el dijous, fan un seminari als àrbitres de primera i decideixen cada jugada com s'havia de resoldre, i per tant el que no pot ser és que es filtri a la premsa quina és la resolució d'aquesta jugada, que en aquest cas és evident, però que el càstig que rebran els àrbitres no em sembla gaire ètic.
Doncs el Joan el trucàvem per saber si era vermella o no. Vaja, li sembla una de les vermelles més clares de la història, i a més hi ha afegit un penal que gairebé no havíem vist ningú, per descomptat tampoc els àrbitres durant el partit. Us sorprèn aquesta reacció?
Sí.
Sí,
perquè demostra como hizo en su momento Laporta hace dos semanas, saliendo de un juzgado aquí en la ciudad de la justicia, que el Madrid está débil futbolísticamente y elige apuntar al árbitro, siendo tarjeta roja indiscutible, porque es indiscutible que es tarjeta roja, el nivel del ataque a lo que lo eleva el Madrid, haciéndolo público, olvidándose ya de la televisión, llevándolo al comité técnico, llevándolo a la federación y al CSD.
Però jo això ho prefereixo. Jo prefereixo que facin una carta firmada pel club que no que es dediquin a tirar merda des de la tele.
És el mateix.
Però no és el mateix. Una cosa és un document oficial.
És el Madrid.
Val, sí, però
a mi me parece, insisto, un signo de debilidad del Madrid.
I això estic d'acord.
Però la pregunta que has fet és si em sorprèn. A mi no em sorprèn. Vull dir, què esperava? El Madrid perd i hi ha una jugada arbitral.
Però el Madrid no ho feia així. El Madrid...
Claro, però
perquè
Madrid
guanyava.
Claro, per això digo.
Ha fet un salt més, simplement ha pujat de categoria. No? Claro. El vídeo de Real Madrid Televisió ara és a les xarxes, llavors hi ha un comunicat, correcte. Llavors hi ha la portada del Marc i la portada de les... Però és el mateix, el moviment és el mateix i és plorar constantment. El que no té dret al Madrid... O sigui, jo crec que té dret a queixar-se de l'acció arbitral perquè, com hem dit,
sí, jo crec que podem coincidir tots.
El que no té dret mai més és a enfotre-se'n de Gil Marín perquè fa comunicats de l'Atlètic de Madrid. Mm. A ficar-se amb Xavi abans o Flick ara quan en parla, o la porta si es queixa dels àrbitres. A dir que Ancelotti mai parla d'aquests temes. Ancelotti camina per sobre de la terra perquè és un ésser superior. Tot això se li ha acabat al Madrid.
Per això
me sorprende que el Madrid en condicions normales esto lo hace con llamadas a Luzán, llamadas a Rubiales.
Això és el que jo dic.
Claro.
No anava jo també. Espera, que us falta un personatge en aquesta història i és Javier Tebas. Que ha dit la seva respecte a la carta del Real Madrid i ha explicat en un tuit que està d'acord en que els àrbitres doncs, han d'anar a un canvi de model radical, més estil model anglès o alemany, i que en una reunió de la Lliga del 2023, abril de 2023, fins i tot es va posar en votació aquest canvi i que el Madrid hi va votar en contra.
És curiós.
Va votar. Sí. El Madrid s'oposa, diu.
El que li interessa a Madrid és que els àrbitres depenguin de la federació, perquè el Madrid allà pot tenir mà. Si l'àrbitre, el comitè d'àrbitres fos una entitat independent, com passa a Anglaterra, doncs no hi hauria cap tipus de línia que comuniqués, no hi hauria vasos comunicants, en aquest cas amb la federació, que en aquest cas el president és el que escut directament el president dels àrbitres. Per tant, clar, això és un problema.
De fet, Javier Tebas es pregunta fins i tot si tenia a veure la taviesa del Madrid en què en aquell moment el president fos Rubiales, i després acaba el seu tuit dient «Por cierto, en lo que respecta a sistemas corruptos», que és una frase textual de la carta del Madrid, «pocas lecciones pueden dar». I no me refiero al Madrid com a institució. Que quedi clar que és un pal a Florentino.
Tebas ha trobat terreny adobat per carregar contra la federació i contra...
Comença dient que no el sorprèn, eh? No em sorprèn perquè no diu res diferent a lo que su televisión lleva tiempo repitiendo.
Efectivament. Sí, sí. Molt bé. Doncs està d'acord amb el Dani Sanabra.
Això no sé si és bo o és dolent, ho
penso. Està d'acord amb Tebas, rarament és bo. Sí. Gràcies, Joan.
A vosaltres.
Són 2:15, tard no, tardíssim. Pip, pip, pip. Sergi Andreu, bona tarda.
Mira, què tal, Jordi, pip, companys, bona tarda.
Tota aquesta emprenyada del Madrid ve a tomb de la victòria de l'Espanyol, que decisions arbitrals al marge va fer el millor partit possible des de tots els punts de vista, des de l'aprofitament de les ocasions, l'ocasió gairebé que va tenir, i des d'un esforç defensiu èpic amb una actuació de Joan Colossal. La pregunta, Sergi, és en quin grau, des del teu punt de vista, modifica aquesta victòria la perspectiva de permanència?
Una mica, eh? Una mica bastant, jo crec, perquè ja no només és la victòria, sinó que la victòria té la sensació que és la cirereta, posa la cirereta als 4 partits del 2025. És a dir, jo veig un canvi de tendència en aquests últims 4 partits, ja no només perquè l'equip no hagi perdut encara en aquest any, són 8 punts de 12, és una victòria, 2 victòries i 2 empats, sinó perquè té la sensació que ha guanyat en aquests últims 4 partits una consistència a l'Espanyol que no tenia per enlloc en els últims partits abans d'acabar l'any, i és com si l'aturada de Nadal els hagués canviat una mica, i el partit de l'altre dia per mi és el paradigma, és a dir, l'Espanyol fa bé tot el que no ha fet bé durant molts partits al llarg de la temporada, i a mi em genera un optimisme que la veritat és que fins que fa 4 dies no tenia ni jo ni crec que molts aficionats de l'Espanyol, i a partir d'ara jo veig l'equip com, no sé, com molt més fort, molt més establert en la idea de Manolo i molt més consistent defensivament, que és el que vol Manolo, per afrontar amb unes certes garanties el que ve per endavant.
Doncs veurem com somatitza, com digereix l'Espanyol aquesta gran victòria, però de moment surt del descens i, per exemple, és a 2 punts del 13, que és el Celta. Per tant, mirant la classificació, es pot mirar amb molt més optimisme. Gràcies, Sergi.
Adéu.
Hola, Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'altra notícia del cap de setmana, potser en aquest cas molt més anecdòtica, és la primera derrota del Barça femení a la història del Johan Cruyff, a més contra un dels cuers, contra el Llevant.
Sí, per un gol a 2. M'anaves a dir una cosa, això.
Sí, t'anava a preguntar si símptoma o casualitat.
Doncs jo diria que aquest partit el juguen, no sé, 10 vegades i en perden una. O sigui, no us les guanya el Barça, perquè vam veure 47 xuts, 13 entre els 3 pals, també va haver algun pal, moltes oportunitats del Barça, i vaja, el Llevant va aprofitar dos contracops per sorprendre l'equip blaugrana, i jo crec que en situació normal, o això, no?, de 10 vegades que el jugues en perds una, perquè aquests partits el Barça el sol guanyar. Pere Romeu va fer rotacions, era un equip amb moltes novetats, amb moltes línies, i vaja, jo ho deixaria, doncs, això, no?, en una anècdota o en un mal dia del Barça, i en aquesta derrota primera al Johan, i a més feia moltíssim que el Barça no perdia també en partit de Lliga. És veritat que aquesta temporada ha perdut en partit de Champions contra el City, però en partit de Lliga des de l'any passat que tampoc perdia, des del 2023 que tampoc perdia el Barça un partit. Per tant, un toc d'atenció per l'equip de Pere Romeu, però que quedaria amb això.
Marta, símptoma o casualitat?
Doncs per mi hi ha una miqueta de símptoma, també. Jo veig que el Barça femení aquest any no estan tan lúcides, i no sé si la Sònia considera amb mi, com a temporades anteriors. És veritat, hi han jugat moltes jugadores molt cansades, i quan no poses al camp les 12 titulars la resta no tira, no tira. I això per mi és un problema, i és un problema que hi ha moltes primeres parts que se t'han encallat i no has sabut fins al final del partit pràcticament quan han entrat certes jugadores a reaccionar, partits que has perdut com el del City, que et passa el rival per sobre, i l'altre dia jugues contra un rival que a priori has de ser molt superior amb les suplents. Per mi és veritat que hi ha una miqueta de coincidència o del propi partit de l'altre dia, però és un símptoma de que el Barça no està fi.
Deia la Ruth que de cada 10 partits, 9 els guanyaries, tal com es va jugar aquest partit, aquest Barça-Llevant, i jo crec que és que fins aquesta temporada, de cada 10 partits així, 10 en guanyaves, que aquesta era una anomalia en positiu. El que li va passar al Barça femení l'altre dia li passa a la majoria d'equips. El que passa és que fins ara no passava. I ni la Lliga està en perill, fins i tot et diria que, evidentment, i fins i tot et diria que les vegades que has hagut de donar la cara aquesta temporada, els partits grans, el Barça sí que l'ha treta, i molt bé, i com n'ens té acostumats. Però que hi ha un punt, és a dir, respecte a titular, jo crec que no hi ha dubtes, però sí que és cert que hi ha un punt que fins ara el Barça li donava fins i tot amb les rotacions, i aquest any crec que amb les rotacions va un punt més justet.
Bé, doncs... Casualitat, però aquí...
Una cosa més, un punt més justet, però guanyarà la Lliga de Carrer, tot i així, imagina't.
Sí, sí, efectivament. Ruth, gràcies.
Adéu.
I per tancar el bloc futbolístic del programa, gairebé de manera telegràfica, Sònia Oleartola de nou.
Hola.
Últimes operacions, últims moviments de mercat, quan resten 3 hores i mitja mal comptades perquè tanqui.
Carles Alanyà ha cedit fins a finals de temporada a l'Alavés. Recordem que era el Getafe. Ramon Terrat cedit al Getafe. També Bernat, que ha quedat lliure del Villarreal, marxa amb Bordalàs fins al juny, com Terrat. Morat ha marxat cedit al Milan i ha sigut presentat com a nou jugador del Galatasaray. Marco Asensio, del PSG, cedit a l'Aston Villa i no és oficial, però es podria tancar en breu el fitxatge de João Félix pel Milan.
Caram, João Félix no para de bellugar-se i, insisteixo, l'Aston Villa s'ha reforçat molt en aquest
marge. Volia a Monchi, a João Félix.
Sí.
Barcelona, Chelsea i Milan, no està mal, los tres clubs. Sí. I Atlético.
Sí, sí, efectivament.
Ara només falta que triomfi en algun d'ells.
Enganyar ho saps fer molt bé.
Té millor currículum que rendiment.
Sí, eso sí, pero bueno, pero tú puedes decir que juegan esos equipos, ¿eh?
Sònia, fins ara.
Fins ara.
I gràcies al Dani Sanabra, a la Marta Corredera i al Marcos López.
A vosaltres. Gràcies, bona tarda.
Una pausa i rematem el Tot Costa amb bàsquet. D'aquí i d'allà. Ara venim.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
El dijous 13 de febrer, Parim amb tu.
A Catalunya Ràdio.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Hola, em dic Esther i sóc fornera. I m'encantaria que...
I ja estem valorant totes les propostes que ens heu fet arribar.
Ens agradaria molt que vinguéssiu a la nostra xurreria.
Acabem de comprar una casa amb un pati molt xulo.
Fins i tot podem canviar de país.
Estic interessada en que vingueu a Milà.
Jo us convido a que vingueu a Viena.
Vivim a Copenhague des de fa 4 anys.
Molt aviat sabrem els llocs on anirem aquest any.
Venia a fer el programa a Fumancris de Barcelona.
Arribarem fins on ens digueu.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
Sisplau, que us estem esperant i us estimem molt.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Collons.
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 No s'ha mogut gens.
Com vols que s'hagi mogut?
Vam suar com porcs, per fotre'l aquí dins.
Hòstia, pobre pany.
Vine a desenterrar els ossos de l'irlandès amb Ernest Villegas, Josep Julien i Pepo Blasco. Una comèdia negra i rural de teatre nu. Del 27 de gener al 12 de febrer al Poliorama. Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel. En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
No hem competit. O sigui, aquest any està sent una merda en quant a resultats i un equip a casa i no competeixes. És totalment normal aquesta reacció. Crec que ens ha de servir com un cop d'atenció. Ja sé que n'hi ha hagut molts.
Aquest és Àlex Abrines, el capità del Barça, i quan diu és totalment normal aquesta reacció es refereix a la mocadurada que hi va haver al Palau Blaugrana després que el Manresa hi guanyés. Vaja, s'exhibis. 103-92 van guanyar els manresans, els del Bages, a la pista del Barça, que, esclar, plou sobre mullat. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi, com estem?
I tot i que som en setmana de doble enfrontament d'Eurolliga, dimecres contra el Maccabi, divendres contra l'Olympiacos, tots dos al Palau, és obligat preguntar-te si hi ha algun indici que et faci pensar que el càrrec de Peñarroya torna a córrer perill imminent.
Sí, a dia d'avui el que et puc dir, i això és informació, és que es ratifica, val? Es ratifica Joan Peñarroya. A partir d'aquí, aquesta setmana, evidentment, clar, serà clau perquè el Barça té dos partits a casa, que recordem, a casa és on va passar això que deies tu ara de la mocadurada, dels dracs marxant, el grup d'animació principal marxant a falta d'un minut i mig pel final. Serà, per tant, si el Barça no guanya i convenç en aquests dos partits, jo crec que d'aquesta setmana difícilment passarem. Diumenge es va a València, a la pista d'un dels millors equips de l'ACB, líder fins la jornada passada. Vull dir que és una setmana molt important pel Joan Peñarroya, perquè sí, com bé dius, evidentment el seu càrrec ja perilla, i de moment el tema fitxatges, doncs sí que s'està tenint al mercat, però fa l'efecte que tot depèn del que passi aquesta setmana.
Per tant, no descartes que el Barça pogués arribar, si la setmana va molt malament, a la Copa amb un altre entrenador, eh?
Jo no ho descarto, això ja és opinió. El que sí que sé a dia d'avui és que han intentat, doncs, bé, s'han reunit tots i han dit, tirem endavant aquesta setmana. L'equip ha demostrat, per exemple, partits com el de París, Mónaco, Panathinaikos, que el gran problema, que és la defensa, que si s'ho proposen poden fer bons partits, falta la continuïtat, això sí, tenen les baixes del Vesely, per exemple, ahir que no hi va ser, de Justin Anderson, Kevin Panther, que també va ser dubte fins a última hora, es pot dir, més la baixa a la Provítola, doncs que, en fi, l'equip està diguem-ne, tocat a nivell de baixes i jo entenc que pels equips d'Eurolliga no és fàcil, combinar, diguem-ne, bé, mira el Baskonia, que no va ni la Copa, o el Madrid, etcètera, no? Però tot i així plou sobre mullat, com deies, i per tant, doncs sí, és una setmana superclau per a Joan Peñarroya.
Doncs molt atents, de fet demà l'escoltarem a l'entrenador del Barça. Gràcies, Ernest.
A tu, Jordi.
Coast to coast. Se'ns acaba el tot costa, de seguida el tot gira del Girona a les Palmes, però abans, Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Doncic als Lakers, Anthony Davis als Mavericks, el canvi, l'intercanvi més impactant, ja n'hi ha que diuen de la història, perquè Dallas deixa escapar una superestrella com Doncic. No sé si hi estàs d'acord.
Sí, és que no hi ha precedents. Fins i tot parlava Zach Lowe avui d'una de les notícies més impactants de la història de l'esport americà, o la segona més impactant de la història del bàsquet nord-americà després de la primera retirada de Jordan. Totalment. És que no hi ha precedents, perquè és que hi ha com un mantra lògic, que és que si tu tens una superestrella de 25 anys que cada any està entre els 5 millors de l'NBA, t'acaba de portar a les finals de l'NBA i no hi ha, en principi, conflictes interns, clar, tu no el traspasses. O sigui, per això els Lakers han dit que la primera trucada que van rebre es pensaven que era una broma. I és normal, vull dir que costa d'entendre, per molt que és veritat que ja hem parlat altres cops de si es cuida prou o no, de les lesions que acumula, de si defensa més o menys, però és que amb tot això, amb 25 anys, t'ha portat a les finals de l'NBA i va quedar tercer a les votacions de millor jugador de l'NBA. Per això no s'entén, per molt que Anthony Davis sigui un tros de jugador, i si lliga tot bé, també siguin candidats a guanyar alguna cosa en els pròxims anys. Però ningú entén aquest traspàs, només cal veure que a les Shams, que és qui va treure la notícia, va haver d'aclarir que no era un fake, i tots els que vam llegir primer la notícia vam dir, esperem un moment, no sigui cas que ens surti ara amb allò de que li han hackejat el compte tan típic, i sigui tot una broma, perquè és que ningú s'ho creia. Mm.
Això pel que fa al... no s'entén el moviment dels Mavericks, tot i que l'havien de fer una renovació, vaja, estratosfèrica en un termini relativament curt de temps, i fa la sensació que no se l'han acabat de creure, malgrat tot això que diu el Colomer. Pel que fa als Lakers, desprendre's d'un jugador de molt pes interior per ajuntar un altre exterior al costat de LeBron, sembla que té sentit?
Sí, té molt de sentit pensant... Per això fins ara no es traien de sobre les primeres rondes del draft que els hi quedaven, perquè és pensar en el futur. Al final, després de l'anell, si tu mires, cada temporada han quedat entre el setè lloc i l'onzè. Sí que és veritat que hi ha una final de conferència, però cada any estan disputant play-in, i cada any LeBron té un any més. És que amb Doncic tens una de les noves cares de la Lliga, i la tens lligada als Lakers, que és la franquícia que més ven durant la pròxima dècada. És que si ni ells pensaven que podrien tenir aquest relleu de LeBron tan clar, i si lliga també tot ara, són competitius perquè han de fer més moviments, perquè s'han quedat molt penjats, per exemple, en el pivot, però és que és una cosa que ni tu planteges. És una de les grans estrelles de la Lliga i se't posa a tir amb només 25 anys. Vull dir que no, és allò un no-brainer que diuen allà.
Doncs impactant moviment, també n'hi ha hagut un altre, el de D'Aaron Fox, que ha marxat als Spurs, però clar, comparat amb aquest és una broma.
Sí, no, el més sorprenent és que Chicago altre cop es treu una estrella, en aquest cas Zach LaVine, que anà cap a Sacramento, i no es treu pràcticament res a canvi, ni una primera ronda. Ja li va passar amb DeRozan, i en el cas de San Antonio, que no es pensava en poder aconseguir Fox sense haver de treure's una de les seves joves valors com Kassel o Vassell. O sigui que San Antonio no s'ho creu, i ningú es creu altre cop la gestió de l'ex-Barça Artur Escarnixoves a Chicago, que està sent un autèntic desastre.
Doncs al mercat de l'NBA encara li falten alguns dies, però ja res no superarà el terratrèmol Doncic. Jordi, anem parlant, gràcies.
Fins la pròxima.
Ja fora de temps, amb tres quarts tocats, Sònia, remata-ho.
Res, que dir-te que marxo entretingudíssima amb el Twitter oficial del Real Madrid, que va absolutament desbocat. Una última piolada fa 7 minuts. L'escàndol mundial segueix creixent.
Molt bé, pendents també del Twitter del Madrid. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, i el Joan Massana, el Michael Mata, i el Xavi Vall, i el Manel Gil al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3, i a vosaltres, per ser-hi com cada vespre. De seguida, el tot gira del Girona a Les Palmes, amb el David Clopés al capdavant. Dani, avui hi ha futbol, eh?
Ja podem empezar, eh?
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis que el nou Cupra Formentor serà teu per 29.990 euros. El que tu sents es diu obsessió. BBP recomanat a Península i Balears si es finança amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a Copa Amèrica.
Ens trasbalsen i ens fascinen a parts iguals. En cada història que obrim, partim d'una única certesa. La veritat no prescriu mai. Crims. Arriba l'hora de la veritat.
Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Algunes persones pensaven que era impossible viure la sensació de conduir un SUV sense un SUV, i va arribar l'Audi A3 All Street, un crossover únic. Pensaven que s'havia de triar entre elèctric o de combustió, i va arribar l'A3 Sportback TFSIe híbrid endollable amb una autonomia elèctrica de fins a 142 km. No creus que és el moment de triar pensar com mai?
Gama Audi A3 des de 220 euros al mes amb Easy Renting a 36 mesos. Entrada 9.203 euros. Oferta de Volkswagen Renting fins al 31 de març. Consulta les condicions a Audi.es.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Artur Melo arriba al Girona. És el fitxatge estrella del Girona d'aquest mercat d'hivern. El Barça el va portar, ho recordareu, al futbol europeu l'any 2018. Arribava amb l'etiqueta de crac, jugador talentós, brúixol al mig del camp. Però Artur mai va acabar de trobar el seu lloc al Barça. Per molts, el que més li faltava era temperament. I Artur se'n va anar a la Juve, en una operació de maquillatge de balanços on els turinesos van enviar Pjanic al Barça. A la Juve, llums i ombres, una sessió al Liverpool on no va jugar gens i, finalment, una sessió a la Fiorentina on sí que va brillar. I de retorn a Turí, aquest any, 0 minuts a la Juve. Mitchell té el repte de recuperar pel futbol el talent d'aquell brasiler prometedor, però Artur Melo és ara mateix un meló per obrir.
Tot gira amb David Clopés.
Bona nit, 9:15 i obrim les portes del Tot Gira. Obrim Tot Gira per fer la transmissió del Girona a les Palmes, el partit que tanca la 22a jornada de Lliga Primera, però molt pendents també del tancament del mercat d'hivern. Anirem fins a les 12 i a les 12 es tanca aquest mercat d'hivern, per tant seguirem tots els últims moviments que es puguin produir al futbol europeu. El Girona encadena 4 derrotes seguides entre Lliga i Champions, però malgrat tot, si avui guanya, es quedarà a un punt de les places europees. El tren europeu avui torna a passar per Montilivi i toca pujar-hi. Comencem.
Tossuts.
I una vegada i una altra, i una vegada i una altra. Sempre que luchar y nunca que rendirse.
Valents.
I gol, 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 gol.
El tercer.
Ambiciosos.
Un partit històric perquè el Girona guanya en aquest moment el partit. Girona 4, Madrid 2.
Esbojarrats.
Gran! Sí, sí, sí.
Apassionats.
Pata!
Orgull gironí.
Gol, 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 gol. Ha marcat el nen.
Aquí comença la transmissió del Girona.
Tot gira amb l'Isma Cebrián al control tècnic i musical, la Núria de la Fuente a la producció, el Xavi Vall i el Manel Gil al control central, l'Oriol Rodríguez de Vistaire. Oriol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
22a jornada de Lliga, avui últim partit, aquest Girona a les Palmes. La lluita europea està ben oberta pel Girona. Cinquè és el Villarreal amb 37 punts, sisè el Rayo amb 32, setè l'Osasuna amb 30, vuitè el Mallorca amb 30, el Betis és novè amb 29 i el Girona desem 28. Números fàcils. Si el Girona guanya avui, serà setè i es quedarà a un punt d'Europa. I el rival d'avui, el Les Palmes, rival directe de l'Espanyol per sortir de la zona baixa, és 15è, amb 23 punts, a 2 punts del descens. Girona-Les Palmes, un partit que seguirem mentre controlem aquest mercat d'hivern, Oriol, fem F5. Algun moviment d'última hora?
Mira, n'hi ha algun d'interessant, per exemple, d'última hora no, però d'aquestes últimes hores. Carles Alanyà marxa, s'ha dit, l'Alavés, per part del Getafe. El de Mataró marxarà a l'Alavés. Marco Asensio ara fa uns instants l'acaba de fer oficial l'Aston Villa, s'ha dit pel Paris Saint-Germain. Joao Félix fent les maletes cap a Milà per jugar al Milan, s'ha dit pel Chelsea. I Ramon Terrats i Juan Bernat al Getafe, per part del Villarreal. Per part d'aquests moviments,
El Girona, ja ho sabem, ha arribat Artur i ha marxat Selvi Clua per reforçar l'Almeria en el seu intent de tornar a la primera divisió. Vaig fent F5 tota l'estona a veure si, per exemple, el City anuncia Nico, el fitxatge d'Àlex del Barça.
Que li reportarà uns bons calés al Barça. Va, entrem a Montilivi, Eduard Solà, Xevi Soler, Susi Sala, Francesc Argol, què tal, com estem? Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola. Amb en Lites, que ens fa l'assistència tècnica, a l'estudi la Carla Borràs, què tal, Carla?
Bona tarda, David.
I a la sala d'imatges amb Marc Domènech. Hola, Marc.
Hola, com estem?
En Pere Escobar, per ser el tenim ja de vacances aquesta setmana i la següent, ja? Per tant, des d'aquí li enviem una forta abraçada. Dues setmanetes, que se les mereix. Vinga, 11, el refresquem del Girona, l'hem sentit abans al Tot Costa. Xevi, el repetim.
Gazzaniga a la porteria, amb Arnau, Juan Pecreix i Miguel en defensa, i Angel Ivan avui el doble pivot, línia de 3 per davant amb Sigankov, Van de Vic i Brian, i Abel Ruiz en punta.
Creix i Miguel tornen després de les seves lesions, mentre que Gazzaniga i Angel, Van de Vic i Brian Hill també entren a l'equip titular. No el direm gaire alt, però el Girona ara mateix no té cap jugador lesionat. Per tant, això vol dir que ha hagut de descartar-ne 3, incloent Artur Melo.
No, té dos lesionats, Oriol Romeu i Blin.
Val, sí.
Són baixa per lesió, a part d'Artur, que no ha entrat a la convocatòria.
El que passa que estan ja, diguem-ne, semi-recuperats, no? Avui no entren, però són gairebé a la recta final de la seva lesió,
Blin,
no?
Blin sí, Oriol Romeu no està tan clar.
D'acord, val.
Trigarà doncs una mica més.
Tenim dos lesionats. El rival d'avui, el Las Palmas, amb qui surt l'equip de Diego Martínez?
Sí, l'escen a la porteria, amb Pel Mart, Àlex Suárez, Maquina i Mica Marmol en defensa. Al mig del camp, un tribot amb Kirian, Javi Muñoz i Loyo Dice, amb Manu Fuster i Moleiro a les bandes i Fabio Silva sol en punta.
Moltes baixes al Las Palmas, oi?
Sí, avui Las Palmas, sobretot la que més destaca és la de Sandro, però no només baixes per lesió, sinó baixes també per moviments d'última hora, que Pejiño se n'ha anat a l'Elx o que han rescindit a Singraven, però no hi és Januzaj, no hi és Campanya, no hi és Cardona, no hi és Sandro, com hem dit, moltes baixes.
I Yesugo ha sancionat també un jugador que porta múscul al mig del camp.
I que estava jugant de titular en els últims partits, sí.
Molt bé, Carla, l'àrbitre del partit d'avui?
Melero López és un àrbitre dels més experimentats a primera divisió. Aquesta temporada encara no ha xiulat al Girona i, com a curiositat, la temporada 2017-2018 va ser l'àrbitre que va xiular un Girona 6, Las Palmas 0.
Mira, podem recuperar Mitchell a Dazón la Liga, fa no res que ha parlat. A veure si ens dona alguna pista del mercat d'hivern, si és que ha d'haver-hi algun moviment més al Girona.
Buenas noches.
Bueno, mister, después de los últimos resultados, esa necesidad, ¿no?, que tiene el vestuario ya de reencontrarse en casa, sobre todo con la victoria, qué importante es para usted recuperar a jugadores como Miguel o Krejci, ¿no? Esto da un paso adelante el Girona a la hora de tener a estos jugadores.
Sí, sobre todo por la competencia y el entrenamiento, que creo que siempre es la base del éxito de un equipo, y evidentemente son jugadores importantes para nosotros, poder recuperarlos y que estén a disposición de jugar hoy, pues es una muy buena noticia.
Mitchell, si miramos el 11 titular, hoy vuelve a esa delantera Abel Ruiz, el otro día apostaba por Danjuma. Yo no sé si a estas alturas de competición es a lo que le sigue dando todavía vueltas, no sé si es lo que no le termina de gustar de su equipo, la delantera, o acertar ahí, ¿puede ser?
No, bueno, a ver, la eficacia tiene que ser buena, pero sobre todo la capacidad de generar situaciones de gol. Y eso es todo el equipo. O sea, no es solamente Abel, no es solamente Danju, no es tú, no es Boyan. Son jugadores que en teoría nos tienen que dar goles, pero no es una obligación. La obligación es del equipo, que genere mucho. Pero como dices tú, para generar, pues hay que poner un poco los jugadores en su mejor versión y ser capaces de que conecten entre ellos. Es un poco, sí, las dificultades que estamos teniendo porque estamos llevando mucho el balón a zona 3, pero nos está faltando concretar mucho más para finalizar, y en eso sí que creo que tenemos que mejorar y crecer.
Mitchell, es un partido raro por todo, por lo que hay en juego para los dos equipos y porque está el mercado ahí a punto de cerrarse. ¿Está tranquilo por lo que pueda pasar?
Bueno, como dices tú, un día raro, un día complicado, y evidentemente hay movimientos, pero no podemos hacer nada más que pensar en el juego, pensar en el partido, que es súper importante para nosotros, con nuestra gente, y a lo mejor nos llevamos una sorpresa a las 11 de la noche después del partido, pero en estos momentos tengo que estar centrado en el partido, que son tres puntos importantísimos. Evidentemente hay movimientos y ya sabemos que a última hora se producen alguna sorpresa, pero bueno, por nuestra parte lo que tenemos que hacer es concentración, atención a lo que nos jugamos, que es para mí muy, muy importante.
pero la sorpresa puede ser positiva o negativa, porque después de la previa a mí me dejó dudas de si se puede ir un titular titularísimo del Girona.
No lo sé. La idea es que no salga nadie, pero bueno, hay posibilidades, como bueno, como ocurre en otros equipos. Yo creo que ya no vendrá nadie, pero sí que puede haber alguna salida.
Michel, mucha suerte, gracias.
Gracias a ti.
Què us sembla, Michel? Una mica misteriós, no?
Sí, ja ho va ser ahir, després de la roda de premsa, quan va dir que 6 o 7 jugadors havien tingut ofertes per marxar, que ell confiava que no marxés ningú. En principi, no havia de marxar ningú. L'únic dubte que hi havia era el de Solís, que pressionava el Valladolid per tenir-lo com a cedit, però que ens fa sospitar que no passarà res, a part de que això ens trameten des del club, que en principi el mercat està tancat, és que tots els jugadors que estan disponibles estan a la convocatòria. Ara imagina que, per exemple, que Solís tingui una oferta del Valladolid i que si estigués a prop d'anar al Valladolid, jo diria que no hagués entrat a la convocatòria.
Clar, vaja, el que passa que ho ha dit fins a dues vegades, eh?
Sí, i ahir també ho va dir.
No ho sé.
És estrany perquè contrasta totalment amb el que ens diuen des del club, que en principi no hi haurà moviment.
Sí, sí, i el to de les seves paraules també és més aviat allò seriós. No ho sé, eh? Potser ens estem imaginant coses que no són, eh?
No, o que potser es cura amb salut de que si hi ha algun tema de 11-12, que és que, de fet, és veritat, eh? Fins a les 12 de la nit no es tanca el mercat i pot ser que d'aquí una estona, doncs, home, hi hagi un club que li caigui algun jugador i vingui a buscar-ne algun del
tindrem Girona. Un tercer temps, espero que no, espero que no, però tindrem un tercer temps allò mogudet, i passi el que passi, ho seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio, al Tot Gira, en aquesta transmissió del Girona, que és a punt de començar. Per cert, ara, 9 de la nit, podeu escoltar Les Dones i els Dies a l'exclusiu digital.